Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tothom. Us saludem en aquest dia de mitjans de juny, molt a prop ja del començament de l'estiu. Paraula màgica que, quan jo era petit, evocava una època llarga i fantàstica en què no anaves al col·legi i estaves de vacances. Amb total llibertat, records d'infància. Ara em sembla que això ha canviat i la paraula estiu en aquest any precís ens evoca més aviat idees d'immunització col·lectiva, d'arribar a un punt alt de vacunació a la nostra societat per tal d'estar més protegits i una mica, no gaire, més tranquils per fer front a aquesta situació tan exasperant que ens ha estat tocant viure des de fa més d'un any. Però va, vinga, que ja ho tenim això. Per ara fem el que puguem fer i continuem aguantant una mica més. Nosaltres seguim aquí cada setmana i avui us presentem ja el penúltim programa d'aquesta temporada. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Música. I avui és un d'aquells programes que comencem amb una música sense cap raó especial de ser, només perquè cal començar d'alguna manera, i jo he triat aquesta, com podria haver-ne triat una altra. Com cada temporada, quan ens acostem al final, fem un programa en el que ajuntem els personatges del mes de juny, juliol i agost, un programa en el que us presentem 6 intèrprets del passat, ja traspassats, per tal d'anar coneixent veus antigues. I aleshores, quina ha estat la música triada per encetar el nostre programa d'avui? Aquesta música que acabeu de sentir tan juganera i simpàtica, doncs era l'obertura d'una òpera còmica francesa, concretament Les Dominos Noirs, de Daniel François Esprit Auberge, estrenada a l'Òpera Còmic de París el 2 de desembre de 1837, una obra d'enamoriscaments que implica les novícies d'un convent i que transcorre a Madrid. Era la versió de l'orquestra anglesa de cambra sota la batuta de Richard Boninch. I sense més preàmbuls anem a presentar els personatges del mes de juny. I començarem amb una soprano alemanya, Elisabeth Schumann, nascuda a Merseburg, a la regió de Turíngia, el 13 de juny de 1888, coneguda bàsicament pel repertori de soprano lírica. El seu pare era organista i professor de música i la seva mare soprano amateur. Els pares, en veure les qualitats de la filla, la van encaminar cap a una carrera de cantant, estudiant a Berlín i a Dresden. El seu debut en escena fou el 1909 a Hamburg, interpretant el rol del pastor de Tannhäuser, casualment la primera òpera que la noia havia vist a la seva vida, a la tendra edat de 7 anys. Estava ja casada, aleshores, amb un arquitecte, però va mantenir una relació amb el famós director Otto Klemperer, que va acabar en escàndol i l'expulsió d'aquest de l'òpera d'Hamburg. Ella, però, va continuar la seva carrera i es va consagrar el 1911 interpretant la Sophie en el que va ser l'estrena d'Hamburg del Cavaller de la Rosa. Va romandre la companyia d'Hamburg fins al 1919 i aquest any va passar a l'Òpera de Viena, on s'hi estaria fins al 1937 i seria estrella absoluta. A la temporada 1914-1915 es va presentar triomfalment en el Met de Nova York com a Sophie. Aquesta fou l'única temporada que va cantar en aquest teatre, però la va aprofitar. 45 representacions de 10 papers diferents. Eh? Entre 1924 i 1936 va cantar a Salzburg i del 24 al 31 a Covent Garden. El 1938 es produeix l'Anschluss, és a dir, l'annexió d'Àustria per part de l'Alemanya nazi. El fet la va sorprendre durant una gira per França. Estava relacionada aleshores sentimentalment amb un doctor jueu, Hans Krüger, a qui va ajudar a escapar de Viena, i que seria el seu tercer marit, per bé que es van divorciar 6 anys després. Junts van emigrar als Estats Units via Mèxic. Elisabeth Schumann es va incorporar en el prestigiós Institut Curtis de Filadèlfia com a professora de cant. Després es va traslladar a Nova York, on seguiria ensenyant privadament, per bé que de tant en tant oferia algun recital. Després de la guerra va tornar a Europa per fer això mateix, recitals, tenint grans èxits, sobretot en el Regne Unit. Va morir a Nova York el 23 d'abril de 1952. I ara sentirem Elisabeth Schumann, Mozart, que va ser un dels seus compositors fetitxes. Un Mozart, per cert, no freqüent. La Merosa Aro Constante, ària d'Aminta del Re Pastore, dirigeix l'orquestra Georg Bing.
Yeah.
part masculina de Juny és un conegut baríton, Robert Merrill, que va néixer a Brooklyn, Nova York, el 4 de juny de 1917, amb el nom de Moishe Miller. Els seus pares eren immigrants jueus polonesos. La vocació primerenca del jove Moishe era el béisbol, jugant de manera semiprofessional, fet que li va permetre guanyar els diners per pagar-se les lliçons de cant, ja que aquesta era la seva altra vocació, en la que sempre va ser encoratjat per la seva mare. Va començar cantant a la ràdio com a crooner, amb el nom de guerra de Merrill Miller. Us diré breument que els crooners són, o eren, als Estats Units, un gènere de cantants masculins que es dedicaven a la música pop, o sigui, cançons populars clàssiques americanes. Merrill va aconseguir feina al Radio City Music Hall i amb la NBC Symphony Orchestra, que dirigia ni més ni menys que Toscanini, amb qui cantaria algunes òperes més endavant. El seu debut operístic es va produir el 1944 a Newark, New Jersey, amb Aida, al costat del gran tenor Giovanni Martinelli. Després va guanyar les Metropolitan Opera Auditions of the Air el 1945, i això li va permetre debutar en el teatre novaiorquès com a Germón a La Traviata, al costat de Lee Chalvanese i Richard Tucker. En el Met hi cantaria 31 temporades, amb un total de 769 representacions. Malgrat que de seguida va tenir un gran èxit i va esdevenir un favorit del públic, Robert Merrill va conduir la seva carrera de forma cautelosa, cantant els papers menys exigents, fins que es va sentir plenament preparat pels papers més forts. Petit o gran, tot el que cantava, però, deixava una petjada indeleble. Robert Merrill no es va prodigar gaire a l'estranger, destacant sent les Traviates de la Fenice de Venècia el 1961 i a Covent Garden el 1967. A casa, però, va tenir problemes amb l'irascible Rudolf Bing, el mític intendent del Met, a causa d'haver actuat en una pel·lícula, el musical Aaron Schlick from Pumpkin Creek, fet que el va allunyar del Met per un breu temps. No obstant, va tornar i a la mort de Leonard Warren es va erigir com l'indiscutible primer baríton de la companyia, on hi va cantar nombrosos rols. També van ser nombrosos els seus enregistraments amb els més grans directors i companys de repartiment. El 1973 es va associar amb el tenor Richard Tucker per un concert al Carnegie Hall que va esdevenir llegendari i que van presentar en altres escenaris també. Robert Merrill, que es va retirar el 1976, va contribuir enormement a l'anomenada època daurada del Met, gràcies al seu cant vigorós, poderós i tècnicament irreprotxable. Va morir el 23 d'octubre de 2004, als 87 anys, a casa seva a New Rochelle, estat de Nova York, per causes naturals, mentre mirava per la tele un partit de béisbol. I el sentirem ara en La Traviata, dirigit per Toscanini, amb la NBC Symphony Orchestra, Di Provenza.
Genitor, tu non sai quanto soffri, tu Tu non sai quanto soffrì il tuo vecchio genitor, e lontano di squallor il suo tetto si coprì di squallor e di squallor. Ma se al fin ti trovo al cor, se me speme non falli, se la voce della notte a pieno n'ammuti, ma se al fin ti trovo al cor, se me speme non falli, Dio mi sare, Dio me soli, Dio me soli. Ti trovo il cor, Dio mezza de, Dio mezzo.
Parlem d'òpera.
Thank you.
per separar juny i juliol hem proposat la vigorosa dansa número 1 de La vida breve, de Manuel de Falla. Era la Sinfònica de Cincinnati sota la direcció de Jesús López Cobos. Lucero Tena a les castanyoles. També en aquesta ocasió començarem per la meitat femenina de la parella, una soprano, búlgara de naixement però nacionalitzada austríaca posteriorment, Liuva Velich, nascuda a Borisovo el 10 de juliol de 1913 amb el cognom de Velikova. Ja de ben joveneta es va interessar per la música. Va estudiar filosofia a la Universitat de Sofia, ciutat en la que va cantar en cors, i estudiar cant, també, disciplina que perfeccionaria a Viena amb una beca del govern búlgar. El seu debut es va produir a la capital búlgara cantant un petit rol de l'òpera Louise de Gustave Charpentier el 1936. Aviat se'n va anar a Àustria, on va formar part de la companyia de l'òpera de Graz entre el 1937 i el 1941, on va tenir el seu primer gran paper, que fou la neta de Pagliacci, i on va aprendre l'ofici, tot cantant un ampli repertori de soprano. Del 1941 al 1943 va estar a l'òpera d'Hamburg, i entre el 1943 i el 1946 a Múnich i a Berlín, on va cantar el rol del compositor d'Ariadne von Naxos. El propi Richard Strauss la va veure i va quedar impressionat, de manera que ho va arreglar perquè la jove búlgara fos la protagonista d'una nova producció de Salomé a Viena el 1944 per celebrar els 80 anys del compositor. Strauss la va ajudar personalment a preparar el personatge, tant que és el que més estretament ha quedat associat amb la figura de Liuba Velich. Des del 1946, any en què va adquirir la ciutadania austríaca, va cantar amb la companyia de l'Òpera de Viena, formant part del mític grup d'artistes que va fer pujar el nivell d'aquest teatre després de la guerra fins a nivells estratosfèrics. Allà hi va cantar, entre d'altres òperes, Madame Butterfly, Pagliacci, Manon Lescaut, La fanciulla del West, Tannhäuser, Otello, Così fan tutte i Electra, en el rol de Crisòtemis. El 1947 es presenta a Covent Garden amb la companyia de Viena, on va fer sensació com a Salomé i la dona Anna de Don Giovanni, tot eclipsant Maria Chebotari, amb qui compartia els rols. Va tornar al Teatre Londinenc el 1952 com a artista convidada amb Aïda, la dama de Piques i Tosca. Debut el 1946 a Salzburg amb Don Giovanni. El seu debut en el Met fou el 4 de febrer de 1949 amb Salomé, on va quedar clar que era la propietària indiscutible del rol en aquells moments. En el Met, a més d'alguns dels personatges que havia cantat a Londres, hi va afegir el de Rosalinde de Die Fledermaus. Londres, Viena i Nova York foren les seves bases, sense mai oblidar la més modesta òpera de Graz on havia començat i on participava en ocasions com a estrella convidada. Dues vegades fou sol·licitada per cantar a La Scala, però no en va acceptar cap de les dues, degut a la seva agenda tan plena. El 1953 va ser operada de nòduls de les cordes vocals. Això, juntament amb un alt nombre de funcions, la va portar a un ràpid deteriorament del seu cant, de manera que va haver de deixar els seus rols habituals per cantar els anomenats de caràcter. El mateix 1953 va participar per primera vegada en una pel·lícula, gaudint d'una carrera cinematogràfica d'una vintena de títols fins al 1976. Posseïdora d'una gran bellesa física, es va casar i es va divorciar dues vegades, però no va tenir fills. Liuba Velich va morir a Viena el 30 d'agost de 1996, als 83 anys. I ara la sentirem no en un rol d'aquests extenuants, no, sinó en opereta de La viuda alegre de Franz Lehár, la Vilja Lied, la cançó de Vilja, amb l'orquestra de l'Òpera de Viena dirigida per Rudolf Moralt.
Schau sie und schau
parella masculina del mes de juliol és com el del juny, un baríton, però en aquesta ocasió rus. Bé, potser més que rus podríem dir soviètic, ja que ell era d'ètnia ucraïnesa i nascut a la ciutat de Krasnik, que és a Polònia Oriental, no lluny de la frontera amb Ucraïna, el 18 de juliol de 1931. Parlem de Yuri Mazurok. Va estudiar a l'Institut Politècnic del Lvov, prenent part activa en funcions amateurs, destacant en aquest àmbit pel seu Onegin. Fins que no es va diplomar com a enginyer, no va decidir provar sort en el cant. I fou audicionat en el Conservatori de Moscou, on va ser admès. Allà va ser alumne d'antics cantants del Bolshoi i del Kirov, que li van transmetre les millors tradicions de l'escola russa de cant. Va guanyar premis a Praga i a Budapest, però el més important fou la medalla de plata del concurs de cant Glinka del 1962, compartida amb el que seria el famós tenor Vladimir Atlantov. El 1963 passa a formar part de la companyia del Bolshoi de Moscou, on debuta amb Eugeni Onegin, que arribaria a ser la seva òpera més lligada a la seva figura. Com a membre d'aquesta companyia va gaudir d'un èxit brillant a l'escala amb Guerra i Pau de Prokofiev. El seu repertori no es limitava a l'òpera russa, sinó que abastava d'altres. Così fan tutte, la Traviata, Don Carlo i Trovatore, que per cert va enregistrar al costat de Josep Carreras i sota la batuta de Sir Colin Davis, un ballo i màscara, Aida, Faust, Werther, Carmen, Tosca, Pagliacci, etc. Va destacar també com a Demetrius a Midsummer Night's Dream de Britten. Malgrat les limitacions que pogués suposar per ser un artista soviètic, empleat de l'Estat, al cap i a la fi, la seva carrera el va portar arreu, a l'Òpera de Canadà, a Covent Garden, a l'Òpera de Viena, on va intervenir en una famosa producció de Carmen, dirigida escènicament per Franco Zeffirelli i musicalment per Carlos Kleiber, al costat de Plácido Domingo i de la seva compatriota Elena Obretsova, o al Met de Nova York. Yuri Mazurok va morir a Moscou el 1 d'abril de 2006, als 74 anys d'edat. I tot seguit el sentirem en un rol molt rus, que però mai va cantar en escena, només el van registrar. És de l'òpera Demon, d'Anton Rubinstein, la famosa romança del dimoni de l'acte segon, Navot Dusnom Okeane, amb l'orquestra del Bolshoi dirigida per Mark Ermler.
Замолчит, лишь только только месяц золотой из-за горы тихонько встанет и на тебя украдкой взглянет. К тебе я стану прилетать, гостить я буду до денницы и на шелковые ресницы.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Thank you.
I per separar juliol d'agost us he proposat aquest cèlebre i preciós fragment, que és la Meditació religiosa de l'òpera Thaïs de Jules Massenet. Era la New Philharmonia Orquestra dirigida per Lori Matzel, que també interpretava el solo de violí. I anem a encarar la recta final d'aquest programa amb la soprano d'agost, Maria Reining, nascuda el 7 d'agost de 1903 a Viena. Aquesta soprano va començar com a empleada de banca en el Departament de Canvi de Divises d'un banc vienès, veus per on. I no va començar estudis formals de cant fins que va tenir 25 anys d'edat, però els estudis li devien aprofitar perquè ja el 1931, amb 28 anys, debuta a l'Òpera de Viena, on durant 2 anys va fer papers comprimaris i de sobret, és a dir, una mena soprano lleugera amb menys facilitat pel registre agut. Entre el 1933 i el 1935 pertany a l'Òpera de Darmstadt i tot seguit passa a l'Òpera Estatal de Baviera, Múnich, on debuta amb l'Elsa de Lohengrin, sota la direcció de Hans Knappenbusch. Quan aquest va deixar Múnich per Viena, Maria Reining el va seguir i es va quedar en el teatre que l'havia vist debutar fins al 1957 com una de les sopranos principals de la companyia, amb una àmplia diversitat de repertori alemany, italià i fins i tot rus. El 1944 va cantar el rol protagonista d'Ariadne von Naxos a la producció muntada per celebrar els 80 anys de Richard Strauss, dirigida per Karl Böhm. Un dels últims rols que va cantar a Viena fou l'Elisabetta del Don Carlo, 1956. Va ser un habitual de Salzburg, on va debutar el 1937 com a Eva dels Mestres Cantaires, dirigida per Toscanini. En el festival hi cantaria molt de Mozart i Richard Strauss. El 1938 va debutar a Covent Garden com a Elsa. I el novembre d'aquell any va tenir lloc el seu debut americà, que fou a Chicago, protagonitzant Madame Butterfly. Després de la guerra va aparèixer a Zúrich el 1948 i el 1949, després de cantar Rosen Cavalier a l'Òpera de París. I va tornar als Estats Units, on canta Ariadne i la Mariscala a la New York City Opera, en la primera producció que aquesta companyia va fer de Rosen Cavalier. El 1952 va cantar en el Colón de Buenos Aires. També va treballar a l'Escala. Després de retirar-se, es va dedicar a l'ensenyament a Salzburg des del 1962, ciutat que la va honorar amb la medalla Mozart el 1983. Maria Reining va morir a Deggendorf, Baviera, l'11 de març de 1991, als 87 anys d'edat. La seva bonica veu de soprano i la delicadesa de la seva missió, unides a una aristocràtica presència escènica, van fer del rol de la Mariscala del Cavaller de la Rosa un dels seus emblemàtics. I aquí la sentirem. Kann mich auch ein Mädel erinnern. És un fragment del monòleg d'aquest personatge en el primer acte de l'òpera amb l'orquestra de la Tonhalle de Zúrich.
Seite Marschallin. Sechstes, da geht die alte Fürstin Riese. Wie kann denn das geschehen? Wie macht denn das der liebe Gott? Wo ich doch immer steckt er's nicht vor mir, das alles ist geheim. So viel geheim, und man ist dazu da, und in dem Wind bewegt der ganze Unterschied.
I toca parlar de l'últim personatge d'avui i de la temporada. De nou un baríton. Avui tots els homes han estat barítons. Però aquest és italià. Enzo Mascherini, nascut a Florència el 6 d'agost de 1910. Va estudiar a la seva ciutat natal amb dos legendaris barítons, Tita Ruffo i Riccardo Stracciari, debutant a la mateixa ciutat el 1937 com a Germont de la Traviata, i el 1938 va participar a l'estrena d'Antonio e Cleopatra de Gianfrancesco Malipiero. El 1939 debuta en el San Carlo de Nàpols i el 1940 ho fa a la Scala, on cantaria regularment fins al 1955. Va aparèixer al costat de Maria Callas en dues produccions legendàries, una fou en el Maggio Musicale Fiorentino 1951 i Vespri Siciliani sota la direcció d'Eric Kleiber, on Mascherini interpretava el personatge de Monforte, i l'altra la inauguració de la temporada 1952 a la Scala, un Macbeth dirigit per Víctor de Sabata. Acabada la guerra, va iniciar una carrera internacional que el va portar a París, Viena, Praga, Londres, Mèxic, Rio de Janeiro, Chicago, San Francisco, Barcelona. En el Liceu va cantar diverses òperes, entre elles La Traviata, Tosca i Andrea Chenier, etc. El 1946 i 1947 va cantar la New York City Opera, Bohème Traviata, Pagliacci, Rigoletto, Andrea Chenier i Barbieri, debutant en el Metropolitan el 7 de desembre de 1949, interpretant el Marcello de la Bohème, al costat de Vidù Sayao i Ferruccio Tagliavini, cantants que, per cert, ja van aparèixer en aquesta secció fa temps. El 1951 va realitzar una gira per Sud-àfrica. Va fer una sola gravació d'estudi, una Tosca, amb la Tebaldi, que recordo perfectament, estava per casa quan jo era nen. No sé on deu haver anat a parar. Quan Mascherini es va retirar, es va dedicar a l'ensenyament a la seva ciutat natal. Va morir a Livorno el 29 de juliol de 1981, als 70 anys d'edat. I ara el sentirem en un enregistrament, precisament d'aquell Macbeth a l'Scala amb la Callas que hem comentat abans. L'ària de Macbeth de l'acte quart, Pietà, Rispetto, Amore, amb l'orquestra de l'Scala dirigida per Víctor de Sabata. I amb això aprofito per dir-vos adéu, desitjar-vos una bona setmana i emplaçar-vos per d'aquí a 7 dies. No falteu, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.